que ens anem a unes eleccions i que el PSOE digui Junts, vosaltres escolliu entre el PP que diu que derogaran l'amnistia o entre nosaltres que l'hem aprovat.
Aitor Arriaga, Alicia Puig, Joan Guirado, Eva Pomares, moltíssimes gràcies. La temperatura millor? Hem millorat una mica?
Sí, una mica.
Una mica només, no? Vaja, moltes... Ho farem millor la pròxima vegada. Moltes gràcies a tots quatre.
Vosaltres. Bon dia. Yes.
Natàlia, Ramon, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem, som-hi.
L'escriptor Josep Vallverdú, mort ahir als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. Familiars, amics i institucions li faran un acte de record d'aquí uns dies a Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Anem cap a Lleida, Estela Bussoms.
Bon dia. Josep Vallverdú volia un comiat discret com el que va tenir la seva primera esposa Isabel Arquer. Ho ha explicat aquesta emissora una de les persones més pròximes a l'autor i qui va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal.
De fet, ell no volia res. I com quan es va morir la seva dona, la Isabel Arquer, no hi ha vetlla. El que hi haurà és un acte de comiat.
Vallverdú va morir ahir al voltant de les 9 del vespre i ara s'ha d'acabar de concretar quan es farà l'acte de record a Balaguer un cop l'incinerin. Vidal dona per fet que hi haurà actes de reconeixement arreu del territori de parla catalana. Per exemple, un dels múltiples reconeixements que havia rebut va ser el de fill predilecte de la ciutat de Lleida. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
Més notícies, Marta Prat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a demanar l'aplicació immediata de la llei d'amnistia després de la sentència favorable de la justícia europea. Els partits independentistes han aprofitat la sessió de control al Parlament per exigir també als tribunals espanyols que l'apliquin sense més dilacions. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i el d'Esquerra, Josep Maria Jové, han retret al president Illa que els socialistes no fossin inicialment partidaris de la llei d'amnistia. El president els ha replicat que cal mirar endavant.
Ara els jutges espanyols ja no tenen excuses per no aplicar-la. Almenys podrien fer com vostè, que primer va dir ni amnistia ni nada de eso, i ara, en canvi, sembla que hagi estat el ponent de la llei.
Fer memòria, president, és recordar que vostè, que vostès, no la volien.
Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva publicació àgil i diligent.
Marta Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
Doncs justament l'expresident Artur Mas, investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, ha demanat al Constitucional que es mogui si els jutges espanyols s'oposen a l'amnistia. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Mas també creu que el Suprem o el Tribunal de Comptes estarien cometent un delicte si es neguen a aplicar la llei.
Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
Bons resultats per les companyies energètiques. Iberdrola ha disparat un 22% els guanys durant el primer semestre. En part, aquest resultat s'explica per la venda del negoci que la companyia basca tenia a Mèxic. Una altra energètica, Naturgy, ha guanyat 1.200 milions d'euros fins al juny, un 6% més que en el mateix període del 2025. I també ha fet balanç el primer semestre el Banc Santander, que ha obtingut un rècord de beneficis. Ha guanyat gairebé 9.000 milions d'euros de gener a juny, un 30% més que en el mateix període de l'any passat.
L'administració nord-americana arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a aquest país àrab tenir un programa nuclear civil i li obriria potencialment la porta a l'enriquiment d'urani, segons informen avui diversos mitjans nord-americans. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context que la tensió per la guerra de l'Iran. La Casa Blanca planteja, doncs, signar i anunciar formalment aquest acord avui mateix. L'Aràbia Saudita és un dels aliats de Donald Trump al Golf Pèrsic i l'únic país de la regió l'Iran des que Washington i Teheran van reprendre les hostilitats fa dues setmanes. I als esports, Eudald Serra.
El Barça femení acaba de fer oficial el fitxatge d'una jugadora. Es tracta de la central neerlandesa Van Aasten, que firma pel club blaugrana fins al 2030 i arriba procedent de l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana també ha d'anunciar oficialment avui el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. Adeyemi va arribar ja fa una setmana a Barcelona, però la seva incorporació encara no s'ha anunciat. El club blaugrana també té tancat el fitxatge d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa de l'Atlètic Club de Bilbao, Aymeric Laporte, s'ha ofert també al club blaugrana. El president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò, ha admès que manté converses amb Pep Guardiola perquè el desempador es faci càrrec de la selecció italiana. L'Espanyol posa avui el punt final a l'estatge de pretemporada que ha fet a Nevat a l'Alt Empordà durant la darrera setmana. Els blancs i blaus van guanyar ahir el segon amistós de l'estiu, superant el Pau de la segona divisió francesa per 4-0. Avui, qui juga amistós de pretemporada és el Girona. Els de Quique Álvarez jugaran a partir de les 8 al camp de l'Olot. El Tour de França avui, 17a etapa, l'última amb un perfil relativament pla, abans que arribin les etapes dels Alps. Tadej Pogacar es manté amb el mallot groc de líder amb 4 minuts i mig respecte de Benepul, que ahir va guanyar la contrarrellotge individual. I en waterpolo, avui comencen les superfinals de la Copa del Món, tant masculina com femenina. La selecció espanyola femenina, amb 13 jugadores catalanes a l'equip, s'enfrontarà a Hongria als quarts de final, a partir d'un quart d'una del migdia.
Fins aquí les notícies.
A Sant Joan d'Alacant, a Alacant, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 17 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 334.000 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
T'acompanya allà on vagis.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés amb fins a un 50% de descompte. Tenim tot el que necessites per estar en forma, sigui quin sigui el teu esport preferit. I en una gran varietat de marques, la setmana de l'esport en les rebaixes del Corte Inglés. No te la perdis. Fins al 22 de juliol a la botiga web i app.
Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
No ho comparteixo.
El que he dit?
No, la banana. Aquesta setmana la banana 0,99 al quilo.
I la nectarina 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
Guardar un secret. No planta cara.
Parlis així, em sents?
On és la Zoe?
A tu què t'importa?
He de fer una cosa molt, molt important.
Fer-se enrere.
Et puc comentar una cosa?
Tota acció.
Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
Té una reacció.
Ens encanta sentir els teus consells.
I tota història té un moment culminant. Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A les 4 de la tarda,
a Catalunya Ràdio comença...
No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
Hola.
Oli.
A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
Ei, però que no surti d'aquí, eh?
La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Out of the tree of life, I just picked me a piano. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet.
Rosa Maria Galaf, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ho firmem, això, de The Best Is Yet To Come, que canta la Fitzgerald,
sí,
aquí,
sí,
o no?
Sí, sí, sí.
Sempre,
absolutament.
A més, aquesta cançó em fa pensar que, evidentment, l'havia popularitzada el Frank Sinatra i que tu el vas conèixer, el Frank Sinatra.
Sí,
eh?
Sí, el vaig conèixer de refiló, però perquè me'l vaig trobar en una pizzeria.
Això, home, però això
és... Sí, sí, són aquelles coses que ens passa als periodistes, sí, i als periodistes, que té molta gràcia, no? I era més fàcil abans, eh?
Sí.
Jo parlo dels anys 80, eh? A més, amb una mica de trampa, perquè ja sabíem que anàvem a aquella pizzeria.
Però això era a Nova York, eh?
A Nova York.
Sí,
sí, l'etapa de Nova York, sabíem, estàvem amb uns companys actors, estava amb ells, que ells estaven estudiant en aquell moment en l'Actors Studio i amb la Uta Hagen i tot això, a la guerra, o sigui, el company basc, que encara me'l vaig trobar no fa gaire a Madrid. I vam dir, un parell de vegades vam dir, vinga, anem a la pizzeria aquesta, que era el Bronx. Llavors el Bronx era terrible, eh? No s'hi podia anar. I a veure si, i efectivament, a la segona, tercera vegada, o sigui, no molt, ens el vam trobar.
I vau parlar una mica,
sí,
eh?
Sí, sí, vam parlar perquè no hi havia ningú més, era tard, eh? I aleshores estàvem nosaltres i doncs va aparèixer amb ell, amb una gent, el vam saludar i llavors el fet de bueno, doncs espanyols, tal, sí. Sí, era molt diferent d'ara, ara probablement hagués sigut molt més difícil.
I tu que sempre has dit que no ets gaire mitòmana, ni tan sols amb això, quan tens a Frank Sinatra cara,
sí,
a cara?
Sí, sí, en aquest cas haig de confessar, eh? Que sí, perquè, sincerament, a mi, com que el cinema sempre m'ha agradat moltíssim, i aleshores el fet de... De fet, quan vaig arribar i poder estar doncs, a Hollywood i la primera vegada va ser complicat dels Oscars, que vaig poder anar en els Oscars, quan ens vam quedar fora, absolutament, no teníem credencials, estàvem al davant, sí. Però després ja, pel següent any, ja ens vam mobilitzar i en fi, a més, treballava aleshores amb el Guillermo de Mulder, que és gran amic, i que possiblement molta gent el recorda, perquè segueix vinculat, amb el tema del cinema i els Oscars, i per tant doncs ja estàvem a la catifa vermella, al pitjor lloc, vull dir, després de totes les grans teles, però en fi, sí, i aleshores reconec que va ser molt emocionant.
Amb la Rosa Maria Galaf tenia moltes ganes de parlar-hi i de felicitar-la. Premi Nacional de Televisió 2026. Enhorabona.
Moltes gràcies. La veritat és que sempre fa molta il·lusió tot això. Tots els premis, perquè moltes vegades és obvi que, evidentment, aquests que són una mica la grossa, doncs fa, sí, més gràcia i més il·lusió, més satisfacció, més responsabilitat, també. Però sí, o sigui, està molt bé. Però a mi tots els agraeixo molt, perquè de vegades et donen premis doncs de llocs molt remots i que dius, oi, doncs, i això no sé, vol dir que hi ha unes persones, no, que pensen que la teva feina doncs ha valgut la pena i l'han seguit, i jo crec que això és molt important.
És el premi que dona el Ministeri de Cultura. El jurat reconeix diverses coses. Una d'elles és el periodisme rigorós, amb un especial destresa per explicar la complexitat en claredat, coneixent in situ els protagonistes, tombant prejudicis i modernitzant la narració periodística amb la creativitat i gosadia.
Ara, quan veig això tot junt, no? No, la veritat és que ho agraeixo, perquè, a veure, no és que jo hagi fet res que no sigui el normal, és a dir, el que sabia i el que s'ha de fer, no? El que passa que sí que és veritat que era una època, quan jo començo, que encara per Espanya és evident que era dictadura, o sigui, era l'any 70, i per tant era intentar fer, i fins després, i després també, la transició, i en fi, totes les primeres etapes sortíem d'uns anys molt foscos, absolutament en blanc i negre, i per descomptat, doncs, amb molt poca anàlisi, no?, i amb molt poca... poca, nul·la costum, no?, de poder exercir sentit crític. Aleshores, jo crec que la ciutadania el que va agrair va ser això. No és que jo vagi inventar aquest tipus de periodisme, sinó que és el periodisme. I això és el que jo havia intentat aprendre, com tantes altres companyes i companys, no? Doncs, fora, perquè aquí doncs era difícil, encara que hi havia grans noms, ja sobretot per més escrita, no tant a l'audiovisual. Aleshores, jo crec que aquí es van unir moltes coses, no? Que una va ser això, o sigui, una forma de fer periodisme, que és fer periodisme, i l'altra, doncs, el format, no? És a dir, una televisió diferent, més, ja dic, només materialment en blanc i negre, sinó que van canviant el color, no? També des del punt de vista informatiu, i una dona, que en aquell moment doncs érem tres gates.
Això de tombar prejudicis? Una persona com tu, que un dels segells de la marca és voltar molt, és anar a molts països, suposo que és de les coses que cal tenir sempre presents. No?
Sempre, i és la millor manera, o sigui, viatjar. És a dir, que jo sempre dic que a les universitats, als col·les, que faig moltes coses, sobretot amb la gent jove, perquè crec que és important no passar el missatge, i és això, no? És a dir, que tu has de conèixer per poder saber. És a dir, no naixem ensenyats. Aleshores, està molt bé que el coneixement ens arribi per l'acadèmia, diguem, per l'escola, la universitat, les lectures, tot això és fonamental, però, en fi, l'experiència i el veure amb els propis ulls és essencial. I si tu no coneixes, és molt difícil que puguis comprendre. I si no comprens, doncs és difícil també que puguis acceptar determinades coses, que quan dic acceptar, ho dic amb la boca petita, perquè nosaltres hem d'acceptar i els altres han d'acceptar. O sigui, no és que nosaltres estem en possessió de la veritat. I llavors, tot aquest joc s'ha d'aprendre des de petit i s'ha d'ensenyar des de petit. És important que la informació faci la seva part.
I com més informació o com més viatges, ara en parlarem, menys prejudicis teus, fins i tot,
totalment,
com a persona.
Totalment, perquè clar, una de les grans lluites, diguem, com a periodista, i crec que com a ser humà, no?, però com a periodista és la teva obligació, és no deixar, no?, que les teves, els teus prejudicis, els teus estereotips, les teves ideologies, no?, enmascarin la realitat, modifiquin la realitat, no?, o et facin amagar allò que no t'agrada. Vull dir, aquest és la principal lluita. I tu t'has de sortir de tu mateixa.
De tu mateixa.
No, per realment ser capaç de veure el que tens al davant, escoltar, perquè sobretot el periodisme és escoltar en els altres, i per tant, això que ja ho deia el director que va tenir el diari de la República italià, doncs que és explicar tot el que aquesta gent t'explica que els hi passa, no?, en els que t'escolten, perquè no sabrien, sinó, què és això que els hi passa. I provocar que es facin preguntes. És a dir, que tu, els elements de coneixement que tu proporciones és el que ha de fer que la ciutadania es faci preguntes. O sigui, tu planteges el més rigorosament, el més honestament, fins al més a prop de la veritat, que la veritat és una paraula molt gran, però almenys el compromís amb la veracitat, no?, els fets, tot això, és a dir, que la persona que no té l'oportunitat d'estar allà ho tingui a l'abast i amb això es pugui formar una opinió. No? I aquest és el pont que has de fer, perquè tu no ets més que un intermediari. No?
Els has comptat, els països als quals
sí,
estàs?
Sí, tant, perquè sí. Només me'n falten 10.
Més en falten 10, eh?
Més fàcil comptar els que en falten.
Hi ha 194 països 190, al món?
Bueno, depèn de les llistes. Yeah. Perquè, a més, com que ara cada vegada en surten de nous, aquests darrers anys, i m'estan fent que la llista...
m'estan allargant.
Em trontolli una mica, no? Sí. Però hi ha una llista que és la que... 196.
196 països. I has estat a 186.
A 186, exacte. Que la quantitat en si mateixa... doncs esclar que és valuosa,
home,
no? Perquè fi, no conto quan només he estat a l'aeroport, eh? Ja. Haig d'haver estat almenys doncs, una setmaneta doncs, en llocs que, però, que són així més, més petits. I no dic més fàcils, eh? Perquè no per petits són més fàcils, però sí que és veritat que una mica... De... I sí, jo crec que això és el que és fonamental, és veure, moure't, parlar amb la gent i saber, i el saber doncs és el que et fa lliure, perquè realment és el que et dona la possibilitat, no? de tenir doncs, aquests elements. I sí, jo ara segueixo viatjant moltíssim perquè espero que és el que més m'agrada i el que més disfruto. O sigui, és igual, em pujo qualsevol cosa que es mogui, des d'una tartana a, en fi, al supersònic últim model, i ja estic encantada de la vida, perquè ja començo com a donar-me'n compte com que estic respirant una cosa nova. No?
Què ve primer, la vocació de viatjar o la vocació de periodista, la vocació d'explicar coses?
Jo crec que sempre ha sigut el viatjar, sí, sincerament. Eh? I crec que després, això, en fi, són coses que elabores, no? Però jo, la meva família ja era viatgera, era gran lectora, però el meu avi matern ja viatjava molt. Aleshores, tot això et crea una mica una espècie de brou que tens a casa, no?, de xup-xup, que, en fi, de fet, tota la família, el meu germà doncs, és tècnic comercial de l'Estat, o sigui, diplomàtic per economia, i per tant ha estat sempre fora, tots els meus nebots estan fora, ara un està al Japó, l'altre als Estats Units, l'altre està a Mèxic. Caram. Vull dir que sí, tots estem fora, el meu germà està ara torna, però està a Miami, és a dir, que en fi, que tots voltem. I això crec que jo ho tenia, no? I sempre, i a casa, doncs m'ho fomentaven, no m'ho tallaven, sinó tot el contrari.
De fet, també en estudiar fora molt joveneta, no?
O sigui, l'any 59, tenia 14 anys, però no, era l'any dels 14 als 15, no? I sola, una nena, en aquella Espanya.
En aquella Espanya.
No? En fi, a França, per descomptat, a l'Escola Internacional de Vichy, en fi, tot bastant controlat, evidentment, però sola, o sigui, em van ficar en un tren a la Junquera carregada de papers i del revisor que m'havia d'entregar en el revisor francès, i, en fi, tot perquè havíem de canviar de tren.
Anava a dir, tot més complicat que ara, clar.
Molt més complicat que ara, i però d'altra banda, a veure, com que era tan insòlid, no tan poc habitual, doncs s'ocupaven molt de tu. De fet, em vaig quedar en aquell viatge, va haver-hi un problema d'horaris i tal, i em vaig quedar, que no estava previst, que em quedés tenint que esperar un tren a l'estació de Nimes i a la nit, i llavors el revisor del tren francès em va deixar a la cantina de l'estació, amb la cantinera, amb la senyora que estava allà. Aleshores, avui, imagina't, això seria absolutament impensable, no?
De fet, t'hem llegit en algun lloc també que el primer llibre que et va llegir el teu pare és l'Odissea.
Sí, bueno, que tant, jo recordi.
Que això ja et condiciona a viatjar, eh?
Molt, a veure, que jo recordi, perquè suposo que em devia haver llegit altres coses, contes i tal, però sí que sempre eren contes que tenien algun... que no era només, la Putxeta Vermella, sí. No? Que també no està malament, o sigui, sempre que li donem el sentit que ha de tenir, exacte, però ara no entrarem en aquest... amb aquesta polèmica.
Sí.
Però sí que és veritat que, efectivament, hi ha un segon glob d'aigua...
Sí, veu, tranquil·la. Sí, això, que els que ens agrada xerrar, això i amb els aires acondicionats, passant malament.
És horrorós, les meves pobres cordes vocals. I sobretot perquè normalment xerro bastant. Sí. les esgoto, les pobres, al cap del dia. Sí. I aleshores sí que recordo l'Odissea, perquè, a més, doncs em fascinava la mitologia grega i sí, és a dir, hi havia alguna cosa. I el que he hagut de reconèixer és que sempre quan vaig pensar a pensar què vull fer, no, a la vida, perquè per fortuna també tenia una família meravellosa que des de petita sempre em van deixar ser i fer el que volia fer i ser com volia ser, no, que no em van tallar les ales, doncs sempre penso que vaig escollir... Primer vaig escollir dret i vaig fer dret, però amb la idea de fer carrera diplomàtica, que de fet vaig començar fins i tot a fer la preparació de l'escola diplomàtica, i però alhora vaig començar a fer periodisme també, i aleshores el periodisme ja vaig veure que m'agradava molt més i que podria fer més el que jo volia, però sempre enfocada a la informació internacional. O sigui que aleshores ja dic, haig de confessar obertament que tenia clar que el que volia és una feina que em deixés i em fes viatjar.
Ara que dèiem de l'Odissea, clar, l'Odissea no, al fons és la història d'un retorn, molt més que no pas d'un viatge, d'un retorn. No sé si has vist la pel·lícula, per cert.
No l'he vist. No. La ja veure, sí. Perquè estic fora i ara l'estiu faig modo lectura absoluta i modo repòs, però vindré a veure.
Anava a preguntar això, eh? Sabem, no fer res?
Ah, sí, sí, sí. Ui, sí. Sí, sí.
A veure... Bé, gràcies perquè ho has dit molt convençuda.
Sí, sí, sí.
Eh?
Sí, sí. No, a veure, potser fa uns anys no t'ho hagués dit tan convençuda, sí. Eh? No gaires, eh? No gaires. Mm. Però sí que és veritat que sí, sí. Jo, per exemple, no he tingut mai cap problema en viatjar sola, per exemple, que segueixo viatjant sola, molt, a vegades amb el meu marit, però normalment no, sobretot amb aquests viatges que faig de coses que, bueno, que no hi vol... Que, tinc, però,
que no vol venir.
Vull dir, què hi vas a fer allà, ara? Yeah. I tot això. Aleshores, no... no i m'agrada molt, no sé, estar passejar, doncs, per exemple,
sí,
sola, i bueno, o amb amics, no?, però parlant i tal. Sí, sí, no, sí, sé, sí, sé, no fer res. Però sí. No fer res fent, o sigui, o sigui, és a dir, no fer res...
Badar, no. Badar no en sabem. No.
Això, badar davant d'alguna cosa que m'emocioni molt. Però sempre ja té darrere alguna altra qüestió. Sí.
Abans, quan parlàvem del Premi Nacional de Televisió, dèiem algunes de les coses que reconeix el jurat. Una altra de les coses que reconeix és una mirada feminista diversa, capaç d'anticipar temàtiques i estils de plena actualitat. I hem recuperat una entrevista que et feien el 71, quan tu tenies 26 anys, i començaves en aquest... Bueno, començaves, déu-n'hi-do, però on et preguntaven això?
¿Qué crees tú que la mujer periodista puede aportar a televisión, a la información que no puede aportar el hombre periodista?
Pues creo que justamente esto, el ser una mujer, es decir, la visión femenina de todos los problemas, porque hay la idea generalizada de que la mujer solo puede hablar de cocina y de todas esas cosas. Sin embargo, esto creo que es un error.
T'hem sentit dir que l'entrevistador encara ara se t'està disculpant.
El meu estimadíssim amic, el Paco García Novell, sí. Que és moltes persones, en fi, ja d'una certa edat el recordaran molt bé de la ràdio aquí. I realment sí, perquè sempre em diu, mare de Déu, però és que ens hem de posar en el context, no? Això està clar. I sí, em fa gràcia, esclar, sentir-me... Però és veritat que el mateix que deia aleshores és el que penso ara. El que passa és que aleshores, clar, sembla estrany, no?, que hagis de dir el fet, doncs, que la televisió és important, o sigui, perquè, evidentment, com a mitjà de comunicació, després, doncs, que hagis de dir aquestes coses, no?, de dir que les dones, doncs, no estem només per el que normalment se'ns pensa que és el nostre nicho, no?, o sigui, d'activitat. Ara és evident que ja no hauria de dir tant, això, però no és que no hagi d'insistir, perquè, a més, venen maldades, o sigui, que més val anar-ho recordant.
Venen maldades, eh?
Sí, em temo que sí, malauradament, amb moltes coses, amb tot el que té a veure amb els drets, és a dir, no només el gènere. El que passa és que, evidentment, el feminisme i el gènere, doncs, és un dels segments, diguem, més emocionals, no?, que es poden manipular molt fàcilment, no? I bueno, doncs, al fi al cap vivim en una societat que continua sent patriarcal, que evidentment, doncs, continua sent molt, molt, molt masclista, i per tant, doncs, tot això té una gran facilitat de penetració i s'ha invertit moltíssim, o sigui, en destruir, diguem, tota aquesta, diguem, possibilitat de que continuéssim anant endavant, perquè queda molt per fer, però s'ha fet molt, és evident. O sigui, jo quan entro a Televisió Espanyola a Miramar, doncs no hi havia cap periodista, no hi havia cap dona. Hi havia unes companyes presentadores estupendes, però no hi havia dones fent la televisió, no? I això era l'any 70, tampoc fa 200 anys, no? Per tant, imagina't, ara és el contrari. En nombre, són molt més, hi ha moltes més a les redaccions, més dones que homes a les facultats, etc. A l'opinió i la jerarquia, és a dir, i a la direcció, ja no tant, no? O no tant, no ja no tant, sinó no tant, sí. I no és proporcional. Però és evident que estem anys lluny, no? Però, clarament, doncs, hi ha una voluntat, però ja dic, no només contra el gènere. El gènere, el que passa és que ja dic, és molt, molt fàcil i molt visualment... doncs impactant, no? I per això, doncs, es va contra el feminisme, que el feminisme no és més que reclamar un dret d'igualtat, de que tots els seres humans som iguals, però és que imagina't, això està passant, doncs, amb el feminisme, està passant. Jo dic que a mi m'han tocat tots els ismes durant tota la meva vida, no? Perquè des d'evidentment les èpoques del colonial, doncs el colonialisme, el racisme, per tant el sexisme, en fi, tots. I ara l'edatisme, que també en podem parlar. Sí, sí, absolutament, perquè aquesta és una altra, jo ara estic molt ficada amb això, no?, amb la lluita contra l'edatisme, que vol dir la defensa dels drets de les persones grans, no? I els drets en el sentit de comptar amb les persones grans, perquè, a més, és poc intel·ligent no fer-ho, no? Perquè és malbaratar, doncs, una experiència i malbaratar uns coneixements i per tant, doncs, una societat que no se'n doni compte que això ho ha d'aprofitar i que, a part, les persones grans han fet moltes coses i, per tant, tenen drets a moltes coses, també. És un joc, no?, d'equilibris, però que és important que els tinguem clars, perquè és evident que els, ja dic, no els respecten. No?
Aleshores, això, creus que els aparquem, encara, a la gent gran?
Ens aparqueu, o sigui, jo ara ja acabo de fer 81 anys, o sigui, jo ara ja dic que ja en tinc 82, perquè ahir vaig cap als 82, no? Aleshores, i clar que t'aparquen si et deixes, o sigui, el que passa és que, clar, tota l'estructura està preparada, no?, amb una sèrie, com abans deies, no?, de prejudicis, estereotips, un imaginari, no?, que tot el que et volta te recona cap a un, doncs, en un lloc on, bueno, doncs ets anecdòtic, ets a vegades ridícul, o sigui, perquè es ridiculitza, a vegades càrrega, absolutament intranscendent, és a dir, tota una sèrie d'adjectius que són absolutament injustos i que, a més, no són reals, perquè el col·lectiu de les persones grans és molt heterogeni, no és un col·lectiu homogeni. I dintre d'aquest col·lectiu, les dones, evidentment, ho patim doblement, no? I, en fi, amb tot hi ha una quantitat de microedatismes, també, no? Com la gent et parla, que com si fossis idiota de cop, no? Si, vull dir, parlen com si fossis una nena petita, no? Que no has d'entendre el que t'estan dient. I amb bona fe, en aquests casos, la majoria de les vegades. Llavors, hi ha molta cosa per dir i és un tema que hauria d'estar al debat públic, és a dir, el que s'està fent a les persones grans i com no s'estan aprofitant. I en el tema del gènere és una altra vegada el mateix, perquè el feminisme no és més que una reclamació d'un dret humà, no?, a la igualtat i, per tant, a les mateixes opcions, a les mateixes valoracions. És a dir, que no és res que no sigui de sentit comú. I també que, des del punt de vista social, és molt idiota i poc intel·ligent voler prescindir de més de la meitat de la població, perquè sempre farem una societat millor si comptem amb tothom. No perquè una meitat sigui millor que l'altra meitat, sinó perquè hi ha millors i hi ha pitjors en els dos costats. I aleshores, doncs, el que no té cap sentit és que, per una estranya, diguem, raó, que no és tan estranya, sinó que és de poder, privilegi, etcètera, doncs, es continuï mantenint això, no? O sigui, de fet, la lluita en aquest moment està pels drets, o sigui, els drets humans bàsics, és a dir, els drets de la dignitat com a persona, i no sé, jo ara sempre dic que ara estic en plan, doncs, agitadora de consciències humanístiques, no? Que la revolució ha de ser humanística, ara.
Perquè venen maldades, com deies tu.
Sí, perquè cada vegada ja ho veiem, no?, que les persones, és a dir, la persona, P majúscula, compta menys, és a dir, en el món del treball, no?, és a dir, abans, doncs, el treball tenia un valor. En aquest moment no en té cap. És a dir, aleshores, tot això vol dir que estem atentant contra bases que han de ser, que pensàvem que les havíem ja aconseguit consolidar molt, no? Jo crec que ha estat molt culpa també de les nostres, la meva i altres generacions posteriors, que hem donat per fet que moltes lluites i moltes assoliments que hem arribat a tenir a les mans, que ja no tenien marxa enrere, no? I clar, això és un error terrible, perquè els drets sempre poden anar enrere, mai te'ls regalen. És a dir, si mirem la història de la humanitat, sí, sempre els hem hagut de guanyar lluitant, no?
Vàries vegades.
Perquè vas endavant, però sempre que hi ha una gran reforma, sempre hi ha una sèrie de forces, no?, de contrarreforma. No? I ara, doncs, estem una mica amb això.
I per fer servir un altre isme, però radicalment diferent, i el periodisme. Perquè jo recordo quan et van donar el Premi Nacional de Cultura, que tu en la teva intervenció vas dir alerta, perquè hem de també estar molt atents perquè no es converteixi en una altra cosa, el periodisme.
Sí, exactament.
S'hi ha convertit ja una mica?
Ja s'hi estan convertint molt, afortunadament, no, perquè hi ha, doncs, moltíssima gent, molts companys i companyes i professionals, i moltes persones que realment fan un esforç, no?, per informar-se bé, perquè s'ha de fer un esforç avui en dia, eh? I doncs no es pot ser, no vull ser apocalíptica, perquè tampoc seria real, no? Però sí que és veritat que ja des de ja fa bastants anys O sigui, no és una cosa nova d'ara que hagi sortit del no-res, no? Et diria que això comença ja als anys 80, a finals dels 80, es comença ja a intentar soscavar, no? la qualitat de la informació, com la qualitat de l'educació, és a dir, s'intenta anar caminant doncs, cap a una ciutadania que sigui més vulnerable, és a dir, més manipulable, és a dir, que cada cop doncs, tingui més dificultats per tenir sentit crític, no? Que és el que realment et fa... doncs, pensar, no? Pensar abans de decidir i per tant, quan tu decideixes coses que tenen que veure amb el disseny de la societat que volem, no? I tot això es ve fent, primer, molt calladament, no? I que no ens n'hem donat compte, és com una... L'Ignasi Ramonet, que va ser director de Le Monde Diplomatique, deia, ja fa temps, fa anys, deia que era una doctrina viscosa. Mm. Era, saps allò, com quan tu tens unes estovalles i cau alguna cosa i dius, això és res, una taqueta d'aquí. I després, al cap d'una estona, dius, ui, i ja està tota absolutament impregnada i ja estàs enganxat, no? Vull dir, com les mosques a les cintes escaroses aquelles de l'estiu en els patis, no? Doncs és una mica el que ha passat, no? Que s'han anat introduint. I ara ja ho veiem directament. O sigui, ja veiem que els fets no compten, és a dir, que cada cop el periodisme rigorós independent és més atacat, no? És més amenaçat. Cada cop es deixa que s'apropi menys en els fets, en les fonts, a les fonts de poder, no? O sigui, realment sigui del tipus que sigui. I hem passat, doncs, de la importància de la política en quant a la gestió d'ideologies, etcètera, a que l'economia... Bueno, tingués una importància extraordinària i es mengés a la política, no? I, per tant, doncs, ja el que primava doncs, era protegir els mercats, en fi, no vigilar-los, sinó protegir-los. Tot això, i ara que aquesta fase actual és la tecnologia la que s'ha menjat a l'economia i a la política. I ara estem en mans, diguem, no? de tots aquests tecno-oligarques, o digue'ls-hi com vulguis, no? I que volen fer un gir absolut en el model social, no? I tot això ha anat arrossegant la qualitat informativa, com dic, per tant, el periodisme cada cop està més arraconat, perquè cada cop, ja dic, els fets, el periodista està més lluny dels fets, cada cop pots confirmar, contrastar, no tens temps, no hi ha recursos, i en canvi s'inverteix moltíssim amb la desinformació. Per tant, abans, si recordes, es deia allò de la informació és poder.
Sí.
No, ara la desinformació és poder, no? Directament. No? I això ho estem veient contínuament. No?
A més, jo recordo una xerrada del David Simon, el que va fer The Wire, havia sigut periodista,
i
una vegada li preguntaven per les retallades dels diaris locals, per la precarietat dels diaris locals, i ell deia, diu, realment estem a l'època daurada dels polítics corruptes, no hi ha una època millor per ser polític corrupte, perquè generalment els polítics corruptes, qui els enganxen, són periodistes locals.
Són periodistes locals.
Sí.
No, jo sempre ho he dit, jo crec que amb tots els premis que m'han donat, sempre que faig... que tinc més de 2 minuts per parlar, i fins i tot amb els 2 minuts, ho intento. Sempre és el meu homenatge en el periodisme local, perquè per mi és el més difícil. És a dir, que sempre ens emportem una mica la mística, no?, i el glamour, doncs el periodisme internacional i els corresponsals, els enviats especials...
Però també és local, internacional. Quan tu vas a Buenos Aires, fas periodisme local argentí, diguem-ne.
Sí.
Per un públic de fora, però no deixes de ser públic.
Evidentment.
La base és la mateixa.
Però
no?
Jo me la jugo menys que un periodista argentí.
Yeah.
És a dir, jugues fora de casa. I per tant, doncs, tu estàs... I això és important tenir-ho en compte. Per això tot comença sent local, a més. I realment, ja dic, el periodisme... En fi, les companyes i companys que estan en el periodisme local, jo sempre els dic, el meu homenatge és per vosaltres, perquè totes les pressions que tenim, que té la premsa, no? Perquè, en fi, al cap, la premsa el que ha de fer doncs, és mostrar el que no es vol que es vegi i explicar el que es vol que es calli. Per tant, sempre tindràs interessos a davant que no voldran que facis la teva feina, doncs, que això, quan tu estàs fora, doncs també les tens, però les tens més diluïdes. En canvi, quan ets local, i quan més local, pitjor, aquestes pressions les tens a la cua del súper.
Ah, reps de tot
arreu. I a la barra del bar.
Sí. No?
Vull dir que, per tant, és molt més complicat, o sigui, encara fer periodisme local. I ara ja dic, està, en fi, és complexa, perquè no es pot generalitzar, ja dic que afortunadament hi ha moltes bones feines, però s'han de buscar. I sobretot em preocupen molt doncs, la gent més jove i que, clar, no tenen tantes eines, és evident, no? Perquè no naixem ensenyats, i per tant el fet que s'utilitzi la xarxa, que els hi dic sempre, és fantàstic, perquè és l'eina millor que mai hem tingut per tenir el millor coneixement, en tots els sentits. Ara, això si s'utilitza bé, perquè si s'utilitza malament, té la mateixa força per ser la millor eina pel més gran desconeixement que haguem tingut mai. No?
I a més, la xarxa és el que deies tu abans, juntament amb la precarietat laboral, que les xarxes ho han accelerat tot molt. Ara hem d'anar tot molt de pressa, amb menys eines que abans, per contrastar la informació.
Clar, perquè el tema és aquest. O sigui, és a dir, que tot el que passa, sempre hi ha hagut mal i bon periodisme, sempre hi ha hagut periodistes bons i dolents, en fi, com a totes les professions, no? Però és evident que ara la lluita, ja dic, és molt desigual, perquè la velocitat, l'amplitud que té. És a dir, tu abans, la gent llegia un diari, escoltava una emissora de ràdio, però és que ara, o sigui, tens, segons, o sigui, milions de persones poden assabentar-se de qualsevol cosa, que sigui veraç o que sigui mentida. I la mentida és molt més fàcil de vendre, de crear. Mentir és facilíssim. Vull dir, ja està.
I més llaminera.
I més fàcil de comprar, també, sí, perquè normalment està molt ben elaborada, no? Perquè s'inverteix molts diners en això.
I perquè alimenta els prejudicis que deies tu abans.
Va buscar el pitjor del ser humà, que tots tenim. És a dir, està tot molt ben estudiat. Clar, el desmentir és molt més car. O sigui, es necessita temps, es necessiten recursos i és molt més complicat. Per tant, sempre jugues amb desavantatge. La xarxa, ja dic, i la red, en fi, la tecnologia, no? La intel·ligència artificial, doncs és evident que tot això és una cosa nova, que no ho és tant, però que t'has d'adaptar, i com tu havies dit, va tan de pressa, és molt difícil seguir el ritme, no? Perquè quan comences a agafar-li una mica ja, doncs, per on te l'has d'agafar, ja t'ha passat una altra cosa per sobre, no? Que llavors això crec que és un debat, l'alfabetització mediàtica en les escoles, en els centres cívics, perquè clar, ja no és només, principalment, per descomptat, adolescents i joves, no? I tota la polèmica que hi ha ara, doncs, en prohibir. A mi les prohibicions, en general, no m'agraden. Vull dir, han d'estar molt ben explicades, i en aquest cas és fàcil explicar-ho realment, no? Però una altra cosa és que es vulgui entendre, perquè clar, ja està molt, molt arrelat, no? Però tot això s'ha de tenir molt en compte, perquè clarament té uns efectes positius extraordinaris, però també els té negatius molt terribles. I podem acabar construint una societat que no sigui de ciutadans, és a dir, de ciutadans amb coneixement, amb opinió i, per tant, amb capacitat de defensar drets i llibertats, no? Sinó que tinguem una societat de consumidors, no? De plataformes, d'aplicacions i d'uns propietaris, o sigui, d'unes persones, que sempre hi ha hagut aquestes persones que ja dic que han volgut influenciar, no? En el model i crear un model a la seva mida. Però és que ara és molt més fàcil perquè tenen aquestes eines, que tenen aquesta potència tan extraordinària que com a ser humà, clar, ets arrossegat amb una facilitat, és una onada que és molt difícil de que tu sol. No, per tant, el col·lectiu és molt important.
I a més perquè el poder que tenen, econòmic, i és molt més gran. Un dia llegia que si tu compares la fortuna que tenia Rockefeller en comparació als diners d'Estats Units, vamos, amb la que té ara Elon Musk en comparació als diners d'Estats Units. Li dona 10.000 voltes, diguem-ne.
No, aquest és el problema. Per això et dic que, clar, sí. l'economia, la política, tot això, ara en aquest moment ha estat tot supeditat perquè, efectivament, tenen les eines i tenen la capacitat econòmica. I llavors, clar, tot això, el problema és l'ètica. No? I clar, quan els sents parlar a molts d'aquests individus i aquests líders autoritaris que com ells volien i ja deien en els anys 90 i per descomptat a principis dels 2000, que el que farien era col·locar líders autoritaris en el poder per les urnes, és a dir, legítimament, més o menys, perquè, clar, evidentment, si es vota sense saber el que es vota, doncs està clar que has manipulat abans, no? Però, des d'un punt de vista material, han arribat votats, no?, per la ciutadania. I això ja ho deien, que era el que... I per què? Per destruir la democràcia entesa com ha de ser, és a dir, que és com a distribució, defensa de drets, de llibertats, protecció dels més febles, en fi, la justícia social, no? Doncs realment això no és el que els interessa. Llavors és més fàcil destruir tot això des de l'interior, i això sempre ho sabem, no? Vull dir que és més fàcil un cop estàs a dintre que des de fora. I això és el que no, jo crec que hem estat molt ingenus, sincerament, i no hem vist venir. És a dir, hem vist que venia, però no pensàvem que tan ràpid. I ara, doncs, però, en fi, crec que el que és important és saber-ho. És el diagnòstic, com amb tota malaltia, no? Sí. És a dir, si estàs malalt, has de saber què tens. Si no saps què tens, ja malament. Però si ja saps què tens, llavors diuen, i ara això, com ho podem arreglar? Ah. Ja sabem, també, per on hem d'anar per arreglar-ho, no? Doncs vinga, som-hi, no? Perquè, i sobretot, no resignar-te.
No defallir.
És a dir, actuar, no? I ser conscients de que com a persones tenim un poder, no? Evidentment. I però l'hem de saber exercir i, clar, intentar no caure en les trampes, no? De tot això.
Rosa Maria Calaf, moltíssimes gràcies.
Doncs a vosaltres. I,
felicitats,
en fi, no
pel
sé,
premi de nou.
Així és com avui al dematí tot això.
Està molt bé.
No sé, pobres, els que han estat escoltant.
Segur que, vaja, jo m'ho he passat molt bé, com a mínim. Mil gràcies, de debò.
A vosaltres.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
DJ Trapella.
Hola, hola, Trapelles, benvingudes a un programa més.
DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
Crec que ens hem perdut.
Sí, sort que he portat Festucs.
La teva vida necessita Alesto. 250 grams de Festucs a 2,75. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
El sastre de Barcelona, una novel·la de Pere Angles. Entre Cuba i Barcelona al segle XIX, una gran història de lluita, ambició i supervivència. El sastre de Barcelona, Premi Néstor Luján de novel·la històrica.
Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
Hi ha persones que habiten més un món...
Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost, torna Cinema Lliure a la platja. A Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Comença la temporada del 20è aniversari de l'Auditori de Girona. Propostes i experiències per celebrar la música amb tots els sentits. Amb Patti Smith, El Petit de Calaril, Mazzoni, Sara Blanco, Fanfare Chocarlia, Estrella Morente, Francesco Tristano, Anna Ferrer o Chucho Valdés Royal Quartet. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Seguim al Matí de Catalunya Ràdio i ara, com cada dimecres a aquesta hora, la Mireia Muñoz. Què tal, Mireia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
La Mireia és psicòloga, sexòloga, terapeuta de parelles, director del Centre de Psicologia en Línia que porta el seu nom, per tant, Mireia Muñoz. Amb la Mireia, un cop per setmana desmuntem mites relacionats amb el sexe o amb la parella. Avui parlem de allò, no em sento valorat, dins de la parella. Aquest és gros, eh? Bueno, tots ho són, eh? Però aquest, déu-n'hi-do.
Aquest donaria per debatre bastanta estona.
Sí, oi?
Sobretot perquè entren tants factors en joc que anirem comentant. Al final, el tema de la valoració és una perspectiva subjectiva, però basada en unes emocions, en uns sentiments, en unes creences, que moltes vegades no estan clares, no estan conscients, que no hi ha un treball per identificar. A vegades és la típica frase de necessitem canviar alguna cosa, necessito, quan a vegades venen a la parella a la consulta, un dels dos diu necessito que ella canviï o que ell canviï, però que canviï el què, com, de quina manera, i a vegades tenim molt clar el que volem aconseguir, l'objectiu, però no la font des d'on està passant, la base. I aquí es fan moltíssimes interpretacions i quan un acaba la conclusió de que no em sento valorat, és directament doncs, una competència dintre de la relació que s'acaba, bueno, la parella acaba entrant en una dinàmica conflictiva moltes vegades, de retret, de desgast, on ens perdem i ens desconnectem emocionalment.
Una competència que es desemboca en aquests retrets. Dius, aquest és l'escenari a evitar o a corregir.
O a corregir o a buscar altres alternatives. Al final, quan sentim aquesta frase, és una frase que tots en algun moment hem pogut connectar i no sempre des d'una guerra. A vegades ha pogut ser des de la tristesa, des de la buidor, des d'una sensació de no entendre què està passant. I és que en realitat el reconeixement dintre de la psicologia, dintre d'un vincle afectiu, és una base important, perquè tots d'alguna manera, si tenim una relació de parella, és una persona amb qui estem construint un projecte, amb qui tenim una relació molt personal, amb qui podem mostrar la nostra vulnerabilitat i, per tant, poden connectar molt més les nostres pors les nostres inseguretats. Necessitem sentir-nos reconeguts dintre d'aquella relació i la manera de sentir-se reconegut és la que pot variar molt segons la persona i també pot passar que al final estiguem entenent la relació de maneres diferents i que aquest reconeixement no es doni perquè simplement tenim una perspectiva oposada o diferent de la relació.
Clar, i això costa de veure, suposo. És a dir que ara parlàvem dels prejudicis, eh? Vull dir, que tu prenguis la consciència de dir, escolta, és que senzillament no valorem el baròmetre que aplica per valorar la relació no és el mateix.
Sí, mira, ara quan venia cap a l'estudi justament estava he passat pel carrer i hi havia un senyor que estava amb el telèfon, m'ha fet molta gràcia perquè pensaves que ara qualla completament amb el tema que estem parlant avui, però deia algú així, bueno, no tinc notícies teves, era per preguntar si està tot bé, si he fet alguna cosa malament, què et passa, i pensaves que tantes vegades que ens quedem amb una sensació estranya dintre del cos de que alguna cosa potser no està succeint com nosaltres esperem i poden passar diferents coses. Una, que ens la guardem i ens quedem amb una sensació totalment negativa de pensar ja no li interesso, ja no li agrado, segur que està amb una altra persona, segur que té altres coses millors a fer. L'altra, que anem amb un conflicte directe, una confrontació. I l'altra, que potser ho parlem, però que potser no estem obrint un diàleg per realment aprofundir. És a dir, potser no és un retret directament des del conflicte, però potser doncs, li diem, ai, sembla que no m'has escrit, passa alguna cosa, no, tot bé, i aquí queda el tema. I potser falta dir, mira, a vegades m'agradaria tenir espais on poguéssim parlar més de les nostres coses. M'agradaria que ens poguéssim abraçar una mica més perquè trobo faltar més contacte. M'agradaria saber com t'ha anat el teu dia. Potser falta aportar més solucions i no tant posar doncs, això una tireta com per sortir del pas.
I sempre, que això ho has dit tu moltes vegades quan hem parlat sobretot de sexualitat, sempre en positiu. És a dir, buscar la manera, no?, de quan tu dius trobo falta alguna cosa dins de la parella, de traslladar-li en positiu. El que has dit tu ara, m'agradaria més això, no camuflar-ho de retret perquè llavors és malament rai.
Sí, és que al final, mira, la tècnica que algunes vegades hem parlat molt d'assertivitat, la tècnica del sàndwich, sempre ho comentem, no?, de dir, a vegades anem a l'altre i diem, no has fet això? T'has deixat això aquí a la cuina sense recollir o aquí has anat a tal lloc i no m'has comentat? I moltes vegades ens falta com el punt aquest de dir, mira, quan passa això jo em sento d'aquesta manera, què et semblaria i aportar la solució? Jo comento com em sento, no ataco a l'altre dient tu fas això i on hi ha una culpabilització, verbalitzo la meva emoció, que és totalment vàlida i no vol dir que l'altre s'estigui equivocant, simplement és com jo ho percebo i aporto una solució. Llavors, no és tant caure en una part positiva de que tot estigui bé, sinó és com transmetem el missatge perquè el nostre cervell està dissenyat perquè quan se sent atacat es protegeixi o es defensi. En canvi, quan verbalitzem com ens sentim, obrim una porta al diàleg. És més, hi ha algunes vegades que quan un s'obre i aquí entra la part de vulnerabilitat, que és un dels grans factors que a vegades crea una distància emocional. Si jo amb l'altra persona no em puc mostrar jo, si l'altra persona no es pot mostrar de forma autèntica, ens acabem distanciant emocionalment i podem tenir molt bona predisposició, però hi ha tants detalls que m'estic perdent. I exposar la vulnerabilitat és un temàs avui en dia, perquè al final moltes vegades sentim que és una arma de doble fil on ens poden ferir, o on poden saber debilitats, que és com nosaltres ho podem interpretar, tot i que no és així, nostres, i al final és donar-li l'oportunitat a l'altre a que ens conegui. Part del que ens passa i quan tenim conflictes és que no ens coneixem prou. Yeah. Si ara mateix hi ha un conflicte i no entenc per què has reaccionat de manera impulsiva, pot ser que darrere hagi connectat amb tu una ferida del teu passat que jo no en tenia ni idea. I en el moment que te l'exposo, no és que canviï la situació, canvia la manera de veure't, perquè veig que ja no és contra mi, sinó que és una reacció, que podem parlar, depèn de la reacció que sigui, però que té un sentit i ens apropa a poder-nos acompanyar i sostenir millor.
Clar, és a dir, per exemple, dèiem això, eh? És a dir, avui el mite que volíem desmuntar, vaja, el mite, la creença que volíem desmuntar és això de no em sento prou valorat, que això passa sovint a les parelles, sobretot si no hi ha aquest diàleg que tu dius, de dir, oia, sento que jo dono molt, que rebo poc, amb coses petites, mitjanes o grans, no? Ara que, per exemple, estem a l'estiu i molta gent fa vacances, és molt habitual que les parelles hi hagi un que digui, noi, és que sempre ho he d'organitzar tot jo, és que si no organitzo jo el viatge, si no m'hi poso jo, que no aniríem enlloc, no? I això, clar, amb els anys pot ser un factor que erosioni, no? Pot ser un factor que pesi.
Clar, aquí jo crec que sempre és molt important parlar que amb una parella ha d'haver-hi reciprocitat, com diem sempre, però que al final no és una equitat. No és equitatiu matemàticament.
No és simètric, clar.
Exacte. No té per què haver una igualitat matemàtica, perquè podem estar portant, primera, perquè pot haver vegades que potser no portem el mateix. Això de que sempre hagi de ser el 50% és impossible, perquè potser hi haurà un dia que un dels dos estarà més cansat, estarà malalt, estarà trist, estarà desgastat, i també està bé que l'altre pugui posar una mica més, i a vegades a l'inversa. L'altre, perquè també pot, el que pot passar, com estem dient ara, és que cadascú aporti des de vies diferents. Com tu dius, un organitza i l'altre porta una altra cosa. Aquí el problema és que jo arribi a la conclusió que el no tenir això que per mi estic exigint d'alguna manera, la resta no compta. Jo puc demanar, mira, per mi això és important, però no puc invalidar i tirar per terra tota la resta que està proposant l'altra persona. I aquí entra el que tantes vegades hem parlat dels llenguatges de l'amor. És a dir, quan realment hi ha una persona que és més d'actes de servei, o més, com tu dius, d'organitzar, realment està predisposant el seu temps a cuidar-te, a fer coses per tu, a buscar un espai que potser es posa a netejar i que sigui còmode, a que tu estiguis a gust a casa, i potser per tu, per exemple, en el meu cas, que jo sempre ho he dit, soc molt de paraules, m'agrada que hi hagi aquesta verbalització de paraules afectives, que potser l'altre no és tan expressiu verbalment, però no vol dir que no m'ho demostri. Ara, vol dir que jo m'he de quedar, doncs, per exemple, amb una insatisfacció? No, jo li puc comunicar, mira, per mi és important, cada vegada que em dius paraules, m'encanta, em fa sentir d'aquesta manera, però no puc invalidar el que l'altra persona m'està portant a la seva manera, perquè també és el seu llenguatge de l'amor.
Clar, això és molt interessant, perquè això fins i tot passa amb ja no només amb parelles, sinó amb amics, no? Per exemple, és que sempre sóc jo que truco, no em truques tu mai, tu no em dius mai res, vull dir, només parlem quan truco jo. Penses, bueno, és a dir, és un sentiment vàlid, suposo, pel fil del que dius tu, però és intentar ampliar el focus i veure l'altra persona, potser no em truca tant, però aporta altres coses doncs, en aquesta relació, en aquest cas d'amistat o de parella, les dues coses.
Sobretot perquè el resultat al que arribem, quan jo tinc aquesta primera conclusió de no li importo, és molt desoladora, és dolorosa. Arribar a la conclusió de que l'altra persona no li importo, no m'estima, prefereix altres coses abans que a mi. És a dir, aquí ja estic interpretant. I realment hem de diferenciar entre emocions, com deia, interpretacions i evidències. I en psicologia qüestionem moltíssim les creències irracionals. El 90% de pensaments que tenim no estan succeint, són irreals. I contínuament...
Un 90, sí?
Sí. O sigui, hi ha moltes coses a nivell de conclusions, em refereixo, no a nivell de pensaments que puguem tenir. Tenim moltíssims pensaments que ens passen pel cap que en realitat són producte de la fantasia. Quan dic que no són reals no vol dir el 100%, és a dir, pot haver perquè sigui real, sinó que hi ha algun detall que se'ns està escapant, sobretot quan dic això és en situacions de malestar. És a dir, quan estic en sentit més tranquil, no tant, per què? Perquè tinc la lucidesa, la calma mental per poder veure des d'una perspectiva més àmplia. Però quan hi ha malestar i angoixa, la ment comença a fer de les seves. Llavors ja comença a interpretar que no vol dir que sigui s'està anant amb una altra persona o m'està enganyant. Pot ser que simplement sigui de doncs igual avui està menys content, igual avui està enfadat, igual avui li passa alguna cosa. És a dir, pensaments d'aquest tipus en tenim un milió cada dia. I aquí per això és important anar a l'evidència de quines proves tinc, en què em baso i d'alguna manera arribar a contemplar altres alternatives i el que dèiem sempre de la comunicació i el diàleg. I aquí, quan entrem amb la comunicació, vull fer un incís. Mm. Parlem molt de comunicació i parlem poc d'escoltar. Llavors, moltes vegades hi ha moltes persones que em diuen no, jo em comunico molt, però hem de veure com és la comunicació, la qualitat i, sobretot, us esteu escoltant? Perquè jo he vist moltes parelles a consulta que parla poc. O sigui, sí, realment es trepitgen l'un a l'altre i un està esperant que l'altre acabi la frase i a vegades ni això per, d'alguna manera, aprofitar per treure el seu tema, no? Yeah. Llavors, estem com tan preparats per defensar-nos, com deia, que no estem escoltant la necessitat i el que l'altre ens està comunicant des de la seva part emocional. I aquí és més difícil arribar a un diàleg, a un pont que puguem crear conjuntament.
En definitiva, fer un exercici real d'empatia. És a dir, d'intentar realment veure les coses des de la perspectiva de l'altre.
És que, clar, l'empatia és molt fàcil dir-ho. Podem sentir i podem pensar que som molt empàtics.
Per això deia real.
Clar. I de fet, hi ha moltes persones que poden pensar que són molt empàtiques perquè estic convençuda que si els hi passa alguna cosa a alguna de les persones properes al seu nucli o desconeguda, sentiran empatia. Ostres, puc connectar amb la tristesa que sent aquesta persona, que malament ho deu estar passant. Hi ha una empatia més favorable, més fàcil, entre cometes. L'empatia més complicada és aquella que he de sortir de mi, de les meves ferides, per entendre el que l'altre m'està comunicant, que no és prioritzar l'altre, és ampliar la visió per poder veure un escenari diferent.
Sí, sobretot en aquests casos, quan tu tens la sensació, escolta, jo li dic molt t'estimo i ella no m'ho diu mai, doncs, igual aquella persona, has de fer un gran esforç per veure quines altres maneres ella té de, o l'altra persona de demostrar-m'ho, no?
I què li està passant, també.
I què li està passant.
Perquè potser aquí obrim un meló i quan obrim aquest debat arribem a la conclusió de que porta una temporada trista o trist que no ha pogut verbalitzar. Hi ha una part també de pors o d'històries que potser no estan explicades i que potser no ho ha fet per por a com l'altre s'hi podrà entendre'l, s'hi podrà validar-lo. Llavors, en aquest cas, és important doncs, tenir aquesta conversa.
Mireia, moltíssimes gràcies.
A tu.